Teatre radiofònic amb amants del teatre i Cugat Mèdia. Cada dilluns al vespre a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui escoltarem L'ull que tot ho veu, del director de cinema, productor i guionista britànic Alfred Hitchcock. El conte d'avui ens relata el robatori que hi va haver en el Wallsfield Bank, en la petita ciutat de Wallsfield, aparentment portat a terme per uns atracadors professionals molt ben equipats, gabardines llargues i amples i unes caretes, però el robatori va estar enregistrat per la càmera amagada que disposava el banc. Malgrat això, era impossible reconèixer a cap dels dos atracadors. Ni la senyoreta Duncan, treballadora del banc, ni el senyor Bramer, director, va poder percebre cap detall que pogués facilitar la feina de la policia. Finalment, el conte té un final inesperat. Fitxa artística. Narrador, Montserrat Espanyol. Senyoreta Duncan, Roser Canes. Senyor Bramer, Jaume Ramoneda. Tinent, Daniel Monedero. Sergent Spencer, Ferran de Juan. Policia, Carme Ballesteros. Arranjament i direcció, Teresa Canes. Producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos. Gravació i postproducció, Oriol Coromina i Roc Casas. Esperem que el gaudeixin força.
Quan el tinent va arribar al banc, la primera cosa que va dir la senyoreta Duncan va ser:
"Tinent, tenim una pel·lícula completa de l'atracament, del principi fins al final."
Mentre un policia serrava la cadena que lligava el canell de la senyoreta Duncan al distribuïdor de l'aigua, ella anava descrivint els dos atracadors.
De fet, els dos atracadors anaven amb una careta i uns abrics molt amples i llargs.
Molt bé, senyoreta.
El tinent va comunicar amb la comissaria des del transmissor del seu cotxe. En realitat, no hi havia res que pogués donar una idea dels atracadors. Quan va tornar a entrar al banc, la senyoreta Duncan ja estava alliberada de la cadena i s'anava fregant el canell. Quan va veure entrar el tinent, va assenyalar amb el dit cap a un racó, sota la reixa de la caixa. Duncan mirà. Al terra es veia un botó diminut.
Quan he vist entrar els atracadors, l'he engegat amb el peu, mentre un dels atracadors m'apuntava amb la pistola.
La senyoreta Duncan li indica una petita obertura que hi havia a la paret del fons.
En el moment que he premut el botó, la càmera que tenim col·locada allà dins ha començat a filmar tot el que passava.
El tinent s'adonà que hi havia dos botons.
Per què serveix aquest altre botó, senyoreta?
Per donar l'alarma.
I per què no l'ha premut, aquest segon botó?
La senyoreta Duncan, que devia tenir uns 30 anys, es va enrojolar lleugerament.
El timbre de l'alarma sona molt fort. He tingut por que l'home que m'estava apuntant amb la pistola es posés nerviós i disparés.
Molt ben fet, senyoreta.
Davant del banc s'hi havia aglomerat tot de gent curiosa per poder veure què hi passava. Al matí havia nevat. Ara, a migdia, la temperatura havia pujat sensiblement i els carrers ja no eren blancs, sinó plens de fang. El Wallisfield Bank era un petit edifici d'un sol pis, sense vestíbul. La porta d'entrada donava directament a una sala molt espaiosa, dividida per la reixa que hi havia davant del llarg taulell, on hi havia la caixa. Darrere d'aquest taulell, en el fons de la sala, hi havia el despatx del director.
Em sembla que caldria trucar immediatament al senyor Bramer.
Bramer?
Sí, tinent, és el director. Ara és en una reunió amb el Consell de la Companyia d'Electricitat. La nostra central elèctrica vol demanar un préstec per fer unes reformes i el senyor Bramer vol saber en què es faran servir exactament els diners.
El tinent li va permetre fer la trucada. La senyoreta Duncan va anar al despatx del director a trucar per telèfon. La senyoreta Duncan tornà del despatx.
Estava sola vostè quan ha passat l'atracament?
Sí, senyor. A part del senyor Bramer, sóc la única empleada. Jo ho faig tot, sóc la caixera, l'administrativa. Aquesta no és més que una petita sucursal. La central és a Newford. Aquí amb dos empleats n'hi ha prou.
I en el moment de l'atracament no hi havia cap client?
No, senyor, només hi era jo. Obrim a les 9 i normalment fins a les 10 tenim molta feina, però de 10 a 11 hi ha més calma. Moltes vegades no ve ningú. Els dos homes han entrat cap a 2:15. Un dels atracadors s'ha quedat a prop de la finestra per vigilar el carrer i l'altre ha tret una pistola i s'ha apropat cap a mi sense deixar d'apuntar-me. Llavors és quan he premut el botó. L'atracador de la pistola ha aixecat la tapa del taulet i s'ha posat darrere meu i m'ha ordenat que obrís la caixa forta.
Estava tancada?
Sí, però la combinació no estava posada. L'obrim tots els dies a les 9 i no la tanquem fins a les 3, que és l'hora de tancar el banc.
I vostè ha obert la caixa?
I tant, no tenia alternativa. He donat mitja volta a la clau i he obert.
Sens dubte, vostè no podia fer cap altra cosa.
No, l'atracador portava una bossa amb cremallera i ha posat tots els diners que hi havia a la caixa. Després s'ha tret una cadena i un cadenat de la butxaca i m'ha lligat a la font de l'aigua. Seguidament m'ha tapat els ulls amb un mocador. Com que el distribuïdor d'aigua està clavat al terra, no he pogut apropar-me al telèfon per trucar a la policia. M'he hagut d'esperar que entrés algú i em veiés.
I no ha cridat demanant ajuda?
Abans de marxar l'atracador de la pistola, m'ha dit que no cridés i ni em tragués el mocador dels ulls. Si no, tornaria i em mataria. Durant 5 minuts no he gosat moure'm gens. No fos cas que m'estigués vigilant. Després, ja una mica més tranquil·la, m'he tret el mocador dels ulls i he vist que ja havia marxat. Llavors, en el moment que em disposava a demanar auxili, ha entrat el senyor Martin Sawyer, que és el director del supermercat i al final del carrer, que venia a cobrar un xec.
Què em pot dir dels dos atracadors? Hi ha alguna cosa que li cridés l'atenció?
Tots dos devien fer 1,70 m, més o menys. Però no es fiï massa de la meva percepció, tinent. No tinc massa bon ull en aquestes coses. Portaven barrets de color marró i els abrics molt amples. També eren marrons, com els guants i les caretes.
El tinent es queda mirant la petita cadena amb la que havien lligat a la senyoreta Duncan.
Escolti, senyoreta, s'ha fixat vostè si algun dels atracadors, o tots dos, feien algun soroll?
Com? Què vol dir, si feien algun soroll?
Vull dir, si ha tingut la impressió de que portessin alguna altra cadena a les butxaques.
La senyoreta Duncan es queda amb cara de sorpresa.
Veurà, senyoreta, aquests homes s'haurien pogut trobar amb qui hi hagués més gent a la part de vostè. Podia haver estat el senyor Bramer i alguns clients. Pensaven encadenar-los a tots amb aquesta mateixa cadena? La hipòtesi sembla una mica ridícula, però no podem desestimar-la. Però si només portaven una cadena i un cadenat, és que suposaven que vostè estaria sola. Possiblement, inclús sabien que el senyor Bramer no hi seria.
Tinent, no comprenc què vol dir.
Doncs pot ser que els autors de l'atracament no siguin desconeguts, sinó persones que han escollit el moment oportú.
Ho sento, tinent. Voldria poder-lo ajudar més, però estava tan espantada que he estat incapaç de fixar-me en detalls.
Quina quantitat de diners s'han robat?
Avui és divendres. Els dijous a la tarda rebem de la central un suplement de diners per a pagar els xecs dels salaris setmanals de la gent d'aquí. A més, també ens porten una quantitat que sempre tenim com a reserva. Jo crec que deuen haver robat uns 25.000 dòlars. És la quantitat que, més o menys, hi havia a la caixa.
Vostè sap si aquests homes s'han fugit en cotxe?
No, no ho sé. Ja li dic que durant uns 5 minuts no m'he atrevit a moure'm, ni a treure'm el mocador dels ulls.
En aquell moment, un dels agents que estava a la porta deixava entrar un home.
Aquí hi ha el senyor Bramer.
El senyor Bramer era un home d'uns 40 anys. S'eixuga curosament els peus a l'alfombreta abans d'entrar. Precaució inútil, doncs el terra de marbre negre ja estava tot mullat i brut. Es dirigeix cap a la senyoreta Duncan.
Helena, vostè està segura d'haver posat la càmera en marxa?
Sí, senyor Bramer. He pogut fer-la funcionar immediatament.
Bé, anem a veure aquesta pel·lícula.
Tots tres es dirigeixen a una petita habitació, de la part del darrere. Bramer va cap a l'aparell i treu la pel·lícula.
Aquesta càmera té un objectiu molt bo. La pel·lícula té una duració de 10 minuts.
És estrany que una sucursal petita tingui un aparell tan modern, no?
No ho cregui. És molt més fàcil fer un robatori en una sucursal petita que en una de gran. I a més, la nostra sucursal ja va patir un atracament similar fa uns 3 anys. Per això, la central va creure convenient col·locar-hi una bona càmera.
Senyor Brammer, a més de vostè i de la senyoreta Duncan, qui més sap de l'existència de la càmera?
Doncs, els empleats de la central de Newforce i...
I la seva senyora, veritat, senyor Brammer? I, naturalment, la millor amiga de la seva senyora, l'home que va instal·lar l'aparell i...
Sí, és clar.
En fi, senyor Brammer, podem dir que ho sap tothom.
Sí, crec que sí. Resulta difícil mantenir un secret en una ciutat petita i aquest aparell fa més de 2 anys que està instal·lat.
No es preocupi. En realitat, aquest detall ens beneficia molt i ens facilita la feina.
El senyor Brammer se'l mira estranyat.
Sí, senyor Brammer. Això ens fa eliminar com a sospitosos els habitants d'aquesta ciutat. No és probable que s'arrisquin a fer un atracament sabent de l'existència de la càmera, encara que es posessin una careta.
El tinent dona ordres als seus homes perquè interroguin els veïns per veure si han vist o sentit alguna cosa. Després agafa la pel·lícula per portar-la al laboratori i s'acomiada.
Vaig a portar la pel·lícula al laboratori. O sigui, bé.
Tan sols no havia recorregut més de 5 quilòmetres quan un cotxe de color blau l'avança a gran velocitat. El tinent fa sonar la sirena i comença la persecució. El vehicle blau redueix la marxa de cop. El tinent pensa que pararà, però es desvia per una carretera de segon ordre. La persecució continua. Al final, el tinent aconsegueix atrapar-lo en arribar a un bosquet on es va aturar. En tot això, però, hi havia alguna cosa que no agradava al tinent. Ell conduïa un cotxe de la policia i cap conductor, per boig que sigui, no avança un cotxe de la policia a gran velocitat. Sap perfectament que li cau una multa. El tinent sortint del cotxe.
Tiet, policia!
El tinent baixa del cotxe. Abans de quedar al descobert, es treu la seva P38 i s'apropa al cotxe blau pel darrere. Quan el conductor va sentir que s'acostava, es va girar ràpidament disparant amb una automàtica. El tinent, però, va tenir temps de disparar una fracció de segon abans que ell. El conductor va caure al seient a l'instant. Havia mort a l'acte. La bala de l'automàtica va passar fregant el braç del tinent, que es va dirigir al seu cotxe i va comunicar amb la comissaria. El sergent Spencer va ser el primer en arribar al lloc dels fets i va identificar el cadàver.
Es diu Jim Tracy i vivia a Wallisfield. El vaig detenir fa cosa d'un any, com a sospitós d'un atracament a una estació de servei, però el vaig haver de deixar anar per falta de proves.
El sergent Spencer tenia fama de no riure mai. Es va quedar mirant com s'emportaven el cadàver.
Aquest xicot devia anar begut o estava boig. Si no, no s'explica que tragués una pistola només per estalviar-se una multa per excés de velocitat.
Doncs a mi em sembla que l'explicació és bastant més complicada. M'ha fet venir aquí amb la intenció de matar-me.
I per què voldria matar-lo?
Per l'atracament de Wallisfield. El banc té instal·lada una càmera a la part del darrere i l'atracament ha estat filmat des del principi fins al final. Ara precisament l'anava a portar al laboratori per revelar-la. Crec que aquest Tracy volia dues coses. Una, matar-me, i l'altra, prendre'm la pel·lícula.
I com podia saber ell que existia aquesta pel·lícula?
Tots els habitants de la ciutat ho saben, Tracy entre ells.
I vostè creu que aquest Tracy és un dels atracadors?
Potser sí. Tant de bo la meva hipòtesi fos certa.
Però és absurd, tinent. Si Tracy sabia que en el banc havia una càmera, hauria estat molt tonto de deixar la pel·lícula allà. Per què no se la van portar?
Tens raó, però també és possible que aquests nois s'hagin deixat fotografiar expressament perquè nosaltres creiem que l'atracament no ha estat fet per gent d'aquí. Probablement és el que s'havien proposat des del principi.
Però Tracy ha volgut recuperar la pel·lícula i estava disposat a matar per tal d'aconseguir-la. Em pregunto per què.
Jo tampoc ho sé, però alguna cosa hi ha d'haver.
Tinent, si m'ho permet, m'agradaria venir al laboratori amb vostè. Estic impacient per veure aquesta pel·lícula.
Els dos homes van pujar al cotxe de policia. El tinent va donar la volta, posant-lo de nou cap a la carretera principal, i va encendre una cigarreta.
Tinent, segons he sentit per la ràdio, aquests dos homes anaven emmascarats. Segueixo sense comprendre què hi podran veure d'interessant a la pel·lícula. I una altra cosa que no entenc. Suposant que Tracy sabés l'existència de la pel·lícula, com podia saber que era vostè qui la tenia?
Quan vaig sortir del banc, davant de la porta hi havia almenys un centenar de persones. Entre ells hi havia el nostre home, que em va veure sortir amb el carret de la mà i em va seguir.
Quina quantitat han robat?
Uns 25.000 dòlars.
Un quart d'hora més tard, la pel·lícula i els dos homes havien arribat al laboratori. La van revelar ràpidament.
Sisplau, projecteu-la.
La pel·lícula començava en el moment en què un dels emmascarats s'acostava a la tapa del taulell i l'aixecava. Mentrestant, el seu còmplice s'estava a prop de la finestra vigilant fora. De tant en tant, mirava cap al seu company.
De moment, no ens revela res.
Helena Duncan retrocedia espantada, mentre l'atracador li parlava i amb el revòlver li indicava que obrís la caixa forta. La senyoreta Duncan dubta un instant. Després es dirigeix a la caixa forta, dona mitja volta la clau i l'obre. Ràpidament es veu com l'atracador posa els diners dins d'una bossa. Un cop acabada l'operació, va cap a la senyoreta Duncan i li indica que s'acosti a la font d'aigua, cosa que fa molt espantada.
Tot això és el que m'ha dit la senyoreta Duncan.
Sense perdre temps, l'atracador es treu de la butxaca una cadena i un cadenat. Dóna diverses voltes amb la cadena al canell de la senyoreta Duncan i lliga la cadena a l'aixeta de l'aigua i tanca el cadenat. Després treu un mocador gran i li tapa els ulls. Fet això, mira bé tots els voltants, assegurant-se de no deixar-se res, i agafa la bossa dels diners. Abans de marxar, però, es dirigeix a la senyoreta Duncan amenaçant-la de que no cridés, si no, li dispararia. Precipitadament, els dos atracadors fugen. Tot això dura tan sols uns 5 minuts. La pel·lícula continuava, però només es veia a la senyoreta Duncan lligada a la font.
Què? Heu vist alguna cosa interessant? Alguna cosa que ens pugui donar alguna pista?
No. Aquests abrics tan amples i vulgars i aquestes carotes compliquen extraordinàriament l'assumpte. Resulta del tot impossible fer-se una idea de l'aspecte físic d'aquests individus.
El sergent Spencer es queda uns moments pensant.
Em pregunto per què diables volia aquest Tracy apoderar-se de la pel·lícula.
Tornem a passar-la de nou.
Es veu detalladament l'interior del banc. Inclòs es veu un tros de carrer. El rellotge de la paret, molt visible, indica que són 2:15 quan comença l'atracament. Es distingeixen clarament les taules destinades als clients. 2 estrets taulells adossats a la paret, plens de cendrers, de bolígrafs, d'impresos per a sol·licituds, fitxes. Van passar la pel·lícula 3 vegades més, sense veure-hi res d'especial.
Diré al senyor Brammer i a la senyoreta Duncan que també la vinguin a veure. Potser ells vegin alguna cosa que a nosaltres ens escapa.
El tinent va trucar des de la comissaria. El senyor Brammer i la senyoreta Duncan van arribar al cap de mitja hora. El sergent Spencer ja els esperava i els va fer entrar a la sala de projeccions. El tinent va tornar a passar la pel·lícula. En acabar, el tinent es dirigeix a la senyoreta Duncan.
Ha vist vostè alguna cosa en particular que li hagi cridat l'atenció i ens pugui donar alguna pista?
No, tinent. No hi ha vist res que m'hagi cridat l'atenció.
Quan aquell home li parlava, li va reconèixer la veu?
No. Era una veu... una veu d'allò més vulgar. No tenia cap característica especial. No crec haver-la sentit mai.
Senyor Brammer, en aquests homes hi ha alguna cosa que li resulti familiar?
No, tinent, en absolut.
Un policia va obrir la porta i va dir al tinent que el demanaven al telèfon. Quan el tinent va tornar a entrar, estàvem mirant altra vegada la cinta.
S'ha de reconèixer que la nostra superproducció està tenint molt d'èxit. Inclús potser es pugui veure per la televisió. Me l'acaben de demanar perquè la volen passar després de les notícies de les 10.
Spencer semblava una mica distret, però va reaccionar al moment.
La televisió? Estaria bé. Si molta gent la veu, potser que algú ens pugui donar una pista.
Efectivament. Crec que és una bona idea. M'han dit que a les 8 vindran a buscar la cinta.
Spencer va acompanyar el senyor Brammer i a la senyoreta Duncan al banc. El tinent es va quedar a la comissaria i va començar a fer les verificacions pertinents. Els experts en comptabilitat no havien trobat res sospitós en els comptes del banc. Brammer, financerament parlant, era irreprotxable. A més, estava comprovat que aquell dia estava reunit amb els directius de la companyia d'electricitat. 6 persones estaven disposades a jurar que Brammer havia estat amb ells des de 3:15 fins al moment en què se li havia notificat l'atracament. Brammer era vidu i tenia 3 fills ja grans que vivien en una altra ciutat. Helena Duncan feia només 3 anys que treballava al banc i vivia amb els seus pares. Es parlava que les relacions entre Brammer i Duncan eren més íntimes que les normals entre el cap i la secretària. Suposicions normals en una ciutat petita.
Uf, són les 5. Ja en tinc prou. Me'n vaig a casa.
Al pujar al cotxe, el tinent s'adonà que tenia el cendrer ple de burilles. L'agafà i el va anar a buidar. En tornar al cotxe es quedà mirant fixament el cendrer. Després va tancar els ulls i mirar de recordar alguna cosa.
Sí, n'estic completament segur.
El tinent tornà a la comissaria i va passar altre cop la cinta. Llavors va tornar al cotxe i es va dirigir cap a Wallsfield. Tenia intenció d'anar a casa del senyor Brammer, però al passar per davant del banc va veure llum a les finestres. Helena Duncan i el senyor Brammer estaven treballant. Una dona de fer feines estava fregant el terra. La porta del banc estava tancada. El tinent va trucar als vidres de la porta i el senyor Brammer el va obrir.
Tanquem a les 4, tinent. I a les 5 acabem la feina i pleguem. Però avui és un dia especial. Hem de comprovar tantes coses. Què volia, tinent?
Esperaré a que acabin la feina.
El senyor Brammer i la senyoreta Duncan van seguir treballant. El tinent es va quedar reflexionant sobre tots els successos del dia. Quan el senyor Brammer va acabar la feina, va posar els llibres dins de la caixa i la va tancar amb clau. Va encendre una cigarreta.
Vostè dirà.
Senyor Brammer, sap que avui un home anomenat Jim Tracy ha intentat matar-me?
La senyoreta Duncan va fer un moviment afirmatiu amb el cap.
Sí, tinent, ho sap tothom. I segons diuen, per una cosa tan estúpida com de fugir d'una multa.
No, no ha estat per això. Em volia matar per apoderar-se de la pel·lícula.
Però per què?
Era un dels 2 atracadors.
No sé per què volia la cinta. Resulta impossible identificar-vos.
Per descomptat que no podien témer res d'això. Però hi havia alguna altra cosa que els comprometia. Alguna cosa que no volia que es descobrís. Suposo que va pensar en aquest detall més tard.
El tinent, després de dir això, va callar un moment. El senyor Brammer i la senyoreta Duncan callaven.
Segurament li ho va suggerir el seu còmplice. He vist la cinta quasi una 12a de vegades i no he trobat res fins que he deixat de mirar les persones i he mirat a les coses. Eren 11:15. El banc estava obert des de feia 1 hora i mitja. No obstant, tot estava en perfecte ordre. Els papers, les fitxes, bolígrafs... Ningú diria que com a mínim 30 de persones havien estat al banc. Els cendrers estaven també buits i nets.
Sí, tinent, tot estava en ordre, perquè jo, tan aviat com tinc un momentet lliure, ho arreglo i ho netejo tot.
És possible, però aquesta màquina també podia firmar al carrer. I en tota l'estona no s'ha vist creuar ni un cotxe ni cap persona.
Tingui en compte, tinent, que és una ciutat petita. apartada de la carretera general. No és estrany que en aquells moments no passés ningú.
Doncs a mi no em sembla natural. La ciutat és petita i bastant apartada de la carretera, però el banc és el carrer principal. Una altra cosa. Feia una hora i mitja que el banc estava obert i un bon nombre de clients havien estat aquí. Havia nevat i la neu s'havia fos i transformat en fang. Havien entrat 30 o 40 persones i, no obstant, en la pel·lícula es veu que el terra estava perfectament net. I no tan sols net, sinó sec.
El tinent va aixecar el cap i els va mirar.
Aquest matí no hi ha hagut cap atracament. Vostès han muntat tota aquesta escenografia amb l'ajut de la càmera. Suposo que ho devien filmar un diumenge al matí. És un dia que el carrer està quasi desert. La gent és a l'església o a casa llegint el diari. Mentre vostès interpretaven aquesta petita comèdia, Tracy vigilava el carrer. Si hagués passat algú, els hauria avisat i vostès s'haurien amagat.
Però què diu?
De totes maneres, quan vostè i Tracy havien sortit encara continuava el perill, perquè la pel·lícula durava encara 5 minuts més. Llavors es van quedar vigilant per si passava algú poder avisar la senyoreta Duncan i que es pogués amagar. Quan la pel·lícula es va acabar, van tornar a entrar i van alliberar la senyoreta Duncan.
No sé pas de què m'està parlant.
Després de la seva petita representació, van deixar la pel·lícula a la càmera i van esperar un divendres que no entrés ningú al banc, entre 2:15 i 5:45. Vostès sabien que aquest era el temps exacte que durava la cinta.
El senyor Brammer s'aixugava el front amb un mocador.
Què, senyor Brammer? Van estar de sort que el primer divendres els hi sortís bé la cosa o van haver d'esperar unes quantes setmanes? Suposo, senyor Brammer, que els matins dels divendres vostè s'ho arreglava per ser fora del banc a fi de tenir una coartada en cas de que algú pogués sospitar de vostè. S'emportava els diners de la caixa. Si durant aquest quart d'hora entrava algú al banc, la senyoreta Duncan el trucava per telèfon i vostè tornava a portar els diners. I llavors havien d'esperar l'altre divendres. Aquest matí han tingut la sort de que ningú en aquest temps entrés al banc. Llavors, la senyoreta Duncan s'ha lligat a la font i l'atracament s'ha produït satisfactòriament.
Està bé. Em matem que efectivament hàgim robat nosaltres els diners. Què li semblen 5.000 dòlars? Els sergents no estan molt ben pagats, no?
Està perdent el temps. I li faig saber que la meva graduació no és la de sergent, sinó la de tinent.
Quin remei?
El tinent els va detenir i els va portar a comissaria. En entrar, els va sorprendre una olor de cremat molt forta. A la porta els va abordar una policia una mica esverada.
Tinent, s'ha produït un accident. Hem tingut un petit incendi, res seriós. Ho hem pogut apagar amb els extintors, però el projector s'ha cremat.
Com ha estat això?
Suposo que haurà estat algun curtcircuit del projector. Quan s'ha produït l'accident, jo no hi era. El sergent Spencer estava fent funcionar l'aparell quan de sobte s'ha inflamat la cinta. El sergent Spencer s'ha cremat a la mà, però no ha pogut evitar que es cremés la pel·lícula.
El tinent va sortir de la saleta i en arribar al replà es va quedar parat. Va veure com Spencer sortia de la sala de cures amb la mà dreta embenada i es va creuar amb el senyor Brammer i la senyoreta Duncan. Spencer, l'home que mai somreia, els hi va dirigir un ample i amable somriure. Inclòs va moure el cap a mode de salutació, un gest quasi imperceptible. El tinent s'ho mirava des de dalt de l'escala instintivament, a recordar de les paraules del senyor Brammer. Un sergent no deu estar molt ben pagat, no?
Un policia que no és previngut no és un bon policia. Es pensava en Brammer i companyia que jo hauria fet la tonteria de deixar la peça tan valuosa com aquesta pel·lícula sense haver fet, abans, algunes còpies? Precisament és el que havia estat fent bona part de la tarda. Quant devia d'haver cobrat l'Spencer per fer-ho? 5.000 dòlars? 10.000?
El tinent va començar a baixar les escales. Ara era ell qui somreia.
Doncs hem passat una bona estona amb l'espai de Radioteatre, uns programes que fem Associació a Mans del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.